Precisament fa no masses setmanes que en parlàvem aquí al programa d'energia nuclear i vàrem anar a parar la fusió nuclear. Doncs bé, avui, ara, a aquesta hora, és notícia a tots els mitjans del món perquè els científics nord-americans estan donant les explicacions a aquesta hora de la tarda d'aquest pas endavant per aconseguir aquesta energia no contaminant i inagotable per la fusió nuclear.
Exacte, fa poc més d'una hora un laboratori dels Estats Units, el Lawrence Livermore National Laboratory de Califòrnia, ha anunciat que ha aconseguit la fusió nuclear generant més energia que la subministrada inicialment. N'ha parlat en roda de premsa la subsecretària de l'Administració Nacional de Seguretat Nuclear dels Estats Units, Jill Ruby.
Durant els experiments, 192 làsers d'alta energia convergeixen en objectiu de la mida d'un gra de pebre, apuntant a una càpsula de deuteri i de triti a més de 3 milions de graus centígrads i simulant breument les condicions d'una estrella. Per aconseguir-ho, els investigadors han obert un nou capítol en un assaig sobre un programa de gestió d'emmagatzematge basat en la ciència que ens permet estudiar nous règims. Juntament amb això, hem fet els primers passos provisionals cap a una font d'energia neta que podria revolucionar el món.
Roda de premsa que encara continua a aquesta hora. Volem valorar aquesta troballa que pot ser històrica amb l'Alfredo García Fernández, enginyer en telecomunicacions i operador nuclear de la central nuclear d'Ascó i autor d'un llibre del qual en vàrem estar parlant fa poques setmanes aquí al programa, Geoestrategia de la bombilla, energia nuclear per un cielo limpio. I de la fusió nuclear també en vàrem parlar amb l'Alfredo García. Senyor García, bona tarda.
Hola, bona tarda.
De les informacions que ens van arribant i d'aquesta roda de premsa, d'aquest petit fragment que estem escoltant, què és el que vostè destacaria del que ara mateix és notícia a pràcticament tot el món?
Bueno, jo trobo que estem en un pas important cap a aconseguir la fusió nuclear. Sempre quan en mitjans enginyerils i científics sempre es parlava de que la fusió nuclear sempre estava a 40 anys vista del moment present, i sempre teníem 40 anys per davant, i per mi, la meva opinió és que això representa que aquest temps està escurçant moltíssim. No? No podem dir que ja la tenim, que ja està tot resolt, perquè són fases importants. La primera fase era comprovar que físicament era possible crear fusió nuclear, ja s'havia creat, o sigui, diversos experiments al món ja havien aconseguit fusió nuclear, però sempre subministraven més energia de la que treien. Llavors, clar, és un negoci una mica ruïnós, no? El que estem intentant és aconseguir una energia que proporcioni més energia de la que fiquem nosaltres. I això és el que s'ha aconseguit en aquest experiment, i és un pas que considero molt important.
Què vol dir, perquè els que som neòfits en la qüestió, que s'ha aconseguit, o sigui, que abans es generava massa energia i ara s'ha aconseguit l'energia que requereix? Expliqui'ns una mica més què és el que s'ha aconseguit en aquest nou pas.
Molt bé, aquí el que estem intentant reproduir és el que passa a totes les estrelles i al Sol, especialment, que és l'estrella que tenim més a prop. Totes les estrelles són reactors nuclears de fusió, de forma natural, evidentment, però les condicions que tenen les estrelles són molt particulars. Bàsicament el que tenen és una gran pressió degut a la gravetat, a la força de gravetat, però són estrelles molt massives, molt més que la Terra, per tant la força de gravetat és molt gran i tots els materials estan molt, molt apretats. Bàsicament el material és hidrogen, és la base del combustible de les estrelles, i per una altra banda la temperatura. Aquestes estrelles, el Sol per exemple, està produint fusió a 15 milions de graus Celsius, o sigui, una temperatura elevadíssima. Com aconseguim reproduir això a la Terra? Doncs amb diferents mitjans. Un mitjà que s'ha intentat aconseguir és els làsers, que és el confinament inercial, que és aquest tipus d'experiment concretament, que és tindre l'hidrogen, que és dos isòtops de l'hidrogen, el deuteri i el triti, molt confinats en una esfera molt petita de 2 mm de diàmetre i amb unes làsers molt potents intentar aconseguir aquestes temperatures. I un altre mitjà és el que s'està fent a l'ITER, per exemple, del que vam parlar també l'altre dia, no? Que és amb un toroide i un reactor de forma diferent, totalment diferent, amb un plasma. Però bàsicament el que es diuen és que l'energia proporcionada per subministrar, per aconseguir aquestes condicions de fusió nuclear és més petita de la que després s'ha produït quan s'ha generat la fusió nuclear. Per tant, hem tingut un guany energètic net. Aquesta és la idea.
Mhm. Bueno, ho hem entès, però, clar, és tan complexa que realment, en fi, som una mica, en tot això, molt, molt ignorants en la matèria. Una altra qüestió que li volia traslladar és la diferència entre la fusió nuclear i la fissió nuclear. Quines diferències hi ha?
Són dos mecanismes completament inversos. Per una banda, a la fissió nuclear, que és el que tenim a tots els reactors nuclears del món, tenim nuclis molt pesats, molt, molt massius, amb moltes partícules al seu interior, protons, neutrons, i el que fissionem, el que trenquem, són nuclis d'urani i de plutoni. Són els més pesats i els que fem servir. I llavors, en el moment que es trenquen, alliberen també molta energia. Llavors, en els reactors actuals són rentables, evidentment, perquè l'energia que necessitem per produir aquesta fissió és més petita de la que després es produeix. Per això, les centrals nuclears produeixen energia. Aquí, en el cas de la fusió nuclear, volem fer el contrari. És a dir, produir energia juntant nuclis. No es poden juntar nuclis tan massius, sinó que es fan més nuclis més lleugers que coneixem, que són les de l'hidrogen, que és el primer element de la taula periòdica. Llavors, és el procés completament un contrari, que no és trencar, sinó unir, fusionar, per això la diferència entre la I i la U, en aquest cas és fusionar nuclis de hidrogen per produir heli, que és un següent element de la taula periòdica.
Vostè parlava de viabilitat econòmica. No sé, amb el que han presentat fa poca estona aquests investigadors, si s'apropa o ens apropem a que això sigui viable econòmicament, o encara estem molt lluny de que econòmicament això sigui sostenible?
Jo trobo que encara estem molt lluny. Estem a unes fases preliminars. El propi laboratori considera que la fusió nuclear, per aconseguir-la, hem de passar per 5 fases. La primera fase és comprovar que la teoria funciona, vull dir, que la fusió nuclear és viable tecnològicament, que es pot fusionar. Això ja s'ha comprovat, no només aquest laboratori, sinó diferents laboratoris del món, els xinesos, els propis Estats Units, el Regne Unit, ja s'ha aconseguit fusió nuclear. Això ja està aconseguit. Segona fase és que tingui un guany energètic, perquè si no estem perdent el temps, vull dir, hem de produir més energia de la que gastem per produir aquesta fusió nuclear, és la segona fase. La tercera fase és escalar aquest projecte, perquè això és una esfera molt petita de 2 mil·límetres de diàmetre i hem d'aconseguir una central nuclear equivalent a les centrals nuclears que tenim a Catalunya, per exemple, i que produeix energia durant molt de temps continuadament. Això és un procés molt complicat que també portarà molts anys. Quan això estigui aconseguit, hem de passar a la següent fase, que és crear una central nuclear de demostració. Si aquesta central funciona, produeix electricitat, funciona bé, llavors és quan es crearan l'escala, diguem, comercial, que és l'equivalent al que tenim actualment amb la fissió.
I què és el que fa que sigui tan car? Perquè es parla que això d'un cost al voltant d'uns 3.500 milions de dòlars.
Sí, evidentment, perquè la tecnologia que necessita és molt complicada. Estem parlant de làsers molt, molt potents. Diuen que és el laboratori amb els làsers més potents del món. S'ha de concentrar en un punt molt, molt petit. Hi ha especificacions en quant a temperatures, en quant a materials que resisteixen totes aquestes condicions. Quan es produeix la fissió, a part de produir molta energia, molta calor i heli, també es produeix una altra substància que es diu neutrons, que és el que està al nucli dels àtoms, i que els neutrons és un element radioactiu i el que fa és irradiar tot el que està al seu voltant. Per tant, tot això s'ha d'estudiar i s'ha d'analitzar l'impacte de tots aquests productes, i això representa, evidentment, un cas econòmic.
Avui, en fi, ara mateix el titular a molts llocs, el destacat és que, vostè fins i tot ho deia, que és un pas molt important, però clar, quan parlem de passos, quan li volem posar dates, en podem posar o continuem amb aquest de 2040-2045, o diguéssim que hem escurçat terminis?
En la meva opinió, que no sóc expert en fusió nuclear, sinó que el que em baso també és en el que m'expliquen la gent que treballa en fusió nuclear, això representa que aquests passos s'estan escurçant. Vull dir que ja possiblement ja no parlaríem de 2050, sinó que és possible que la propera dècada ja comencéssim a tindre fusió nuclear de manera comercial, possiblement en 10, 15, 20 anys, i no en els 30 o 40 que es parlava anteriorment. És complicat fer previsions a futur quan és una cosa que s'està investigant, no? Però el que està clar és que aquesta fita no s'havia aconseguit fins ara, i ara sí que s'ha aconseguit.
I això comportaria fer noves centrals nuclears per fer la fusió? O sigui, hem de fer noves construccions per fer aquest tipus d'energia? O es podria reutilitzar algunes infraestructures de les centrals nuclears actuals?
Evidentment, primer s'hauria d'aprofitar, es podria fer una central nuclear totalment nova, perquè al final l'objectiu és escalfar aigua, produir vapor i moure una turbina i un alternador. Vull dir que al final molta gent fa bromes en quant que una central nuclear és molt avançada, però al final és una màquina de vapor. Doncs efectivament, aquí també l'objectiu és escalfar aigua, produir vapor i moure una turbina i un alternador. Per una banda, podíem aprofitar les instal·lacions actuals, però, per una altra, lògicament, les noves turbines també són més eficients i comporten també millores en quant al rendiment. Trobo que el camí de la fissió i de la fusió seran paral·lels durant moltes dècades. No considero que això sigui un substitut de la fissió nuclear com a mínim en 2, 3, 4 dècades, però que, evidentment, és un camí nou i és un camí molt interessant, complementari a tot el que s'està fent, amb les renovables, amb les bateries, etcètera.
Com sempre, molt interessant el que ens ha explicat. Avui, quan hem conegut la notícia, hem pensat en vostè i aquella conversa que vam mantenir fa no massa setmanes aquí al programa. Senyor García, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, enginyer en telecomunicacions, operador de la central nuclear d'Ascó i autor d'aquell llibre on parlava d'això, de la geoestratègia, així ens porta el nom al seu llibre, Geoestratègia de la bombilla, energia nuclear per a un cielo limpio, i entre les coses de les quals en parla és de la fusió nuclear, que avui és notícia. 4 minuts, les 5, i després arriben els reforços, perquè veig a Guillem Estadella, que li porta ja, acaba d'arribar, les peces que li falten per acabar de arrodonir aquest pessebre, que fa...
Això què,
Fa bona pinta.
Sí, sí.
Fa bona pinta.
Maco, eh?